Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les estadístiques i les xifres, en el cas de la vivenda, es poden analitzar de manera ben diferent, com ara t'explico. Segons la ministra de la Vivenda, Isabel Rodríguez, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el lloguer ha baixat un 6,4% a Barcelona i un 3,7% en el conjunt de Catalunya després d'un any de l'entrada en vigor de la regulació dels preus. En el conjunt del territori es registren uns 1.000 nous contractes cada mes, segons l'informe que han presentat avui. En canvi, un estudi del portal immobiliari Idealista assegura que les successives mesures de cara als propietaris han propiciat la dràstica desaparició de l'oferta de pisos de lloguer. En concret, l'estudi analitza el mercat del lloguer des de l'any 2020 i fins ara adverteix que la major caiguda de l'oferta disponible des de la pandèmia a tot Espanya s'ha registrat a Barcelona, on s'ha reduït un 84% des de desembre del 2020 i que els preus han pujat un 62% des de la pandèmia. Ens ho explica Sergi Tor. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Mar. Així és, hi ha una diferència important entre les dades facilitades pel portal immobiliari Idealista, que tu acabes de facilitar, i les facilitades aquest migdia pel govern de la Generalitat, que a la vegada defensa la política de topall de preus en el lloguer. Anem per parts. Segons Idealista, el preu del metre quadrat de febrer a Barcelona es situa en 4.751 euros amb un augment del 0,9% sobre el passat mes de gener i l'interanual amb un augment del 10,3%. Però ara ens fixem en el lloguer, que és la clau del govern de la Generalitat. Segons Idealista, aquest mes de febrer es situa amb un 23,7 euros el metre quadrat, amb un augment mensual del 0,2 respecte al gener i una variació interanual d'augment del 13,7. És a dir, segons Idealista, el preu de lloguer a Barcelona puja. I el govern de la Generalitat té una situació o una opinió totalment diferent. Diu que no, que els preus de lloguer baixen. A tot Catalunya un 3,7% i a la ciutat de Barcelona encara baixen més, un 6,4% des de que fa un any va entrar en vigor el topall de preu. Sílvia Paneque, consellera de Territori del govern de la Generalitat.
Quan es declaren fins ara, hi ha hagut un descens d'un 3,7% al mercat residencial tens i un 6,4% a la ciutat de Barcelona. Per tant, des del govern de la Generalitat considerem que aquesta voluntat de prioritzar el dret a l'habitatge ha tingut un impacte positiu en aquest mercat de lloguer per totes les parts.
I qui té raó amb aquest avall de xifres que a més a més són diametralment oposades? Doncs per Sergi Llagostera, president de l'Associació de Propietaris de Catalunya, el portal Idealista, perquè afirma que el portal immobiliari xafa els carrers, rep els clients i no depèn de cap missatge polític sempre interessat.
En principi, l'Idealista és l'opinió correcta, perquè fa prospecció de carrer molt rigorosa i coneix el mercat millor que la consellera i la ministra. La ministra, l'únic que fan són manifestacions per justificar el fracàs de les seves polítiques. Però el fet és aquest, hi ha hagut una reducció dràstica i constatable. Només s'ha de preguntar a la gent que busca un lloguer si li és fàcil o li és difícil o què ha trobat o què troba, no?
Recordem a Mar que el topall de preus al lloguer que tant defensa el govern de la Generalitat afecta un total de 271 municipis de tot Catalunya que agrupen a 7 milions de persones, és a dir, on viuen el 90% de la població. El topall és un índex de referència que estableix una estimació del preu de lloguer d'un habitatge en funció d'on estigui situat i les característiques del mateix. Aquest índex ofereix un valor inferior i un de superior i el preu de lloguer no pot superar mai aquest valor superior.
Gràcies, Sergi. Em presento, soc la Mar Puerto i ara és temps per la informació de serveis. Avui, pel que fa al temps, ja ho haureu vist, tenim el cel cobert arreu. A partir de mitja tarda pot ser que s'obrin algunes clarianes pel sud i oest del territori i fins la tarda s'espera precipitació a qualsevol punt d'intensitat feble o moderada. La temperatura màxima baixarà també moderadament i en aquests moments tenim 10 graus a Barcelona i també a Girona, 9 a Tarragona i a Lleida i 3 a Andorra. I com està la situació viària? Li preguntem per l'estat de les carreteres de la Marta Carbó. Marta, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora destacava un accident a la Ronda de Dalt, a l'alçada de Vallcarca, que provoca retencions en tots dos sentits de la marxa, des del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat i també des de la Diagonal en sentit Trinitat. A banda d'això, comentar-vos que hi ha problemes a aquesta hora també a la Ronda Litoral de Barcelona, a la zona franca en sentit Trinitat i també des del Fòrum fins la Barceloneta en sentit Llobregat. També destacar cues a l'autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, al lateral d'aquesta autopista AP7, a la B30, Barberà també en sentit sud, a la C58 aturades d'entrada a Barcelona des de Montcada fins al Nus de la Trinitat i també un quilòmetre de cua a la B20, a la Pota Nord, entre Santa Coloma i el Nus. De moment això és el més destacat des de Secat de Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I seguim, perquè les complicacions pels usuaris del servei ferroviari no s'aturen. La setmana vinent comença la vaga, convocada pels sindicats de Renfe en protesta per diferents aspectes relacionats amb el traspàs de Rodalies a la Generalitat. Les dues primeres jornades d'afectacions seran dilluns i dimecres i el Departament d'Empresa i Treball ha decretat uns serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% en hores vall per les 7 jornades de vaga convocades entre el 17 de març i el 3 d'abril a Renfe. Es considera hora punta entre les 6 del matí i 9:15 i entre les 5 de la tarda i 9:15 del vespre. Mentrestant, els usuaris de Renfe, sobretot els de la província de Tarragona, afectats fins fa poc per les obres del túnel de Roda de Barà, continuen apostant pel servei d'autobusos. L'empresa diu que es manté la xifra de 600 usuaris diaris, tot i la represa del servei de regionals en Renfe. Els usuaris han explicat que agafen l'autocar perquè és més fiable la que no pas Rodalies, Mario Quero.
Exactament, Mar. Els usuaris expressen la seva satisfacció amb la línia d'autobusos Tarragona-Barcelona. Argumenten que aquest servei és molt puntual, no només perquè surt a l'hora fixada, sinó també pel fet que la majoria d'autobusos van directes i uns pocs només fan parada a l'aeroport, evitant així les llargues aturades a les estacions com succeeix a la Renfe. Així s'expressa l'usuària Manolita Sánchez.
Perquè, aunque vagi per carretera, arribes aviat al lloc i saps a quina hora arribaràs, aproximadament.
A més, arran de les obres de DIF, la Generalitat va bonificar aquesta línia amb la targeta T10 per gastar els 10 viatges en 120 dies amb un cost de 4 euros per trajecte. Tanmateix, a banda de la puntualitat, els usuaris valoren molt positivament que es pugui anar assegut durant l'hora i quart que dura el viatge. Això ens ha comentat una altra usuària, la Delina López.
Els serveis de tren, últimament, amb totes les averies, no podia tenir gaire seguretat de que arribaven bé i vaig pensar que era molt més lògic que agafés la plana.
Finalment, cal destacar que segons el gerent de la companyia d'autobusos, Josep Albert Vallcorba, actualment hi porten més usuaris que quan encara hi havia el tall de la via, fet que mostra que els usuaris estan molt satisfets amb aquest servei.
I en els últims temps, les agressions als professionals de la salut a Catalunya han experimentat un augment alarmant, especialment cap a les metgesses més joves. Segons les darreres dades de l'Observatori Nacional d'Agressions a Metges de l'Organització Mèdica Col·legial, es van denunciar 847 agressions físiques o verbals en un context que els sindicats mèdics consideren esgarrifós. Tant els sindicats com els respectius col·legis insisteixen en la necessitat de denunciar sempre qualsevol agressió física o verbal, així com les amenaces, coaccions i faltes de respecte per part dels pacients o dels seus acompanyants. De fet, del total registrat l'any passat, només el 43,5% van ser denunciades. Davant d'aquesta situació, es fa urgent la implementació de mesures de seguretat i la creació d'eines que permetin un seguiment més exhaustiu d'aquests casos. S'ha posat a disposició la creació d'una plataforma informàtica que registri les agressions sofertes pels professionals sanitaris en tots els centres públics o concertats. Una iniciativa que no només facilitaria el control dels incidents, sinó que també permetria analitzar les dades per identificar patrons i elaborar protocols d'actuació més eficaços. Ho hem analitzat avui a Rere COPE Catalunya i Andorra amb Josep Arimany, director de l'àrea de PRAIS del Col·legi de Metges de Barcelona, que ha estat amb el Sergi Tor.
Sí, Josep Arimanya considera que ja és un problema social aquestes agressions al personal sanitari que no paren de créixer i apunta que la pedagogia i la denúncia a l'agressor són les eines per reduir aquesta xacra. El director de l'àrea de praxi del Col·legi de Metges de Barcelona lamenta que no es pugui anar a la feina amb aquesta angoixa. Diu que això no és tolerable i assenyala que l'agressió patida deixa seqüeles a unes víctimes que únicament estan treballant.
Hem vist situacions com hi va haver el servei d'urgències de Terrassa, o el que va passar al Poeta de Girona,
que a vegades moltes infermeres i molts metges tenen por de treballar, eh? Perquè és una situació, és com el que ha tingut un accident de trànsit, que després té com un temor, una por, quan pots reviure, pots tornar a vocar el que ha passat, quan es demana la mateixa situació, comença a haver-hi una mica de problemàtica.
D'aquestes 800 agressions, el 80% són verbals, insults i amenaces, i un 20% físiques amb empentes o colpejo més greus. Alemanya ens explica el context. Peticions que els metges no poden fer. I també hi ha un altre factor, massificació als CAPs, amb nerviosisme incorporat a que pateix el personal sanitari.
Hem vist situacions, per exemple, en l'àmbit de l'atenció primària, per demanda de segons quin tipus de document, d'una baixa laboral, un certificat, o segons quin tipus de medicació que vol que se li recepti, i el metge o l'infermera creu que no és adient receptar-ho. Hi ha moltes variabilitats, moltes circumstàncies. Aquesta situació de que hi ha una gran pressió assistencial, això és una realitat, Catalunya hem crescut en els últims anys, no? Som molta més gent, per tant, hi ha molta demanda als serveis sanitaris. Això pot comportar a vegades aquesta situació d'aquesta pressió, de que estàs en una sala d'espera amb altres persones, i a vegades hi ha persones que tenen ja molta problemàtica social. Això és una realitat.
La solució és activar el protocol d'assistència i sobretot acompanyar la víctima en el seu recorregut judicial quan ja finalment denuncia, i també ajudar-la en la reparació moral per les conseqüències de patir una agressió a la feina.
Sobre el tema, en parlem també amb David Arribas, vicesecretari general del Sindicat de Metges de Catalunya i representant a l'Observatori per Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari a Catalunya, després de concurs que es va fer al gener, donés eines als professionals a l'hora d'enfrontar-se a aquests episodis violents. David, molt bona tarda.
Hola, molt bon dia.
Una agressió cada 10 hores, no? Això són xifres que teníem aquest any passat, no? El 2024, però que aquest 2025... De moment continuen igual, no? I també teniu por, imagino, no, de que incrementin encara més. Què és el que està passant?
Bueno, estem convençuts que s'incrementaran, perquè moltes de les agressions que pateix el personal sanitari no són denunciades. Per la qual cosa, si nosaltres acabem fent unes campanyes amb la visió de tolerància zero, segur que molta gent que ara pensa que no paga la pena fer la denúncia perquè no té una resolució favorable per les seves circumstàncies, doncs s'atrevirà a fer-les o pensarà que és rellevant fer-les, per la qual cosa estem convençuts de que aquest número d'agressions s'incrementarà perquè n'hi ha més. Mm-hmm. Moltes d'aquestes agressions han estat no denunciades o no notificades, no? El que està passant és que aquelles falles del sistema es vehiculitzen pels professionals que treballen en el mateix sistema, no? I la gent pensa que si les expectatives que tenien per ser guarits o per ser observats amb la seva malaltia no es compleixen, els responsables són les persones que tenen davant, i la forma d'expressar el seu enuig davant d'un sistema que està fent fallida i que no dona resposta tal com la població vol o desitja.
Mm-hmm. Ara comentaves que un gran percentatge d'agressions no es denuncien, i és que només el 43,5% van ser denunciades. Per tant, parlem de més de la meitat, no?, que no es denuncien, i que doncs incrementarien molt més aquesta xifra.
Sí, hem de pensar que la gran majoria d'agressions es produeixen a la primària. Nosaltres, els metges, els metgesses que treballen a primària, estem molt propers a la població, poden accedir a nosaltres d'una forma molt, molt senzilla, no? I les denúncies s'han de fer a nivell nominal, ha de ser la pròpia persona agredida qui faci la denúncia, per la qual la possibilitat de que rebis represàlies, perquè quan es fa una agressió tothom sap les seves dades personals, on vius, on treballes, són molt elevades, i això espanta a la gent, que fa que no acabi de tancar la denúncia tal com es tindria que produir, no? És una de les coses que s'intenten modificar, no? Que siguin les pròpies institucions qui siguin els que fan la denúncia, no? I els que donen la cara en pro dels seus treballadors, no? Per intentar buscar l'extinció d'aquestes taxes d'agressió, no? I arribar a la tolerància zero i al nivell de zero d'agressions en el nostre sistema, pensant que el que estem fent els treballadors de la salut, ningú es mereix una agressió, però nosaltres el que estem fent és justament ajudar, fer que la gent tingui una vida millor, més plàcida, amb més salut, no? I per la qual encara s'entén menys, no?, que tinguem aquestes tasses d'agressió que estem patint actualment.
Dius que la majoria es produeixen a la primària, però quin és el motiu, quina és la situació que porta a que posteriorment doncs, es produeixi una agressió?
La gran majoria són justament per aquestes expectatives que no estan cobertes de la població, perquè hem generat una visió simplista de l'acte sanitari, no? Que tot és fàcil d'arreglar, no? Que tot és fàcil de diagnosticar, que tot s'ha de fer molt ràpid, que qualsevol dubte, per mínima que sigui, s'ha de poder consultar en el moment que la població desitgi, no? I aleshores aquesta gent arriba amb unes expectatives molt altes i es troba en un sistema pues vulnerable, en fallida, amb dificultats per fer una diagnosi tan ràpida com ells voldrien, amb uns professionals absolutament saturats, no? I que naturalment donen tot el que tenen, però que no és allò que els ha vengut a la població, que és el que poden obtenir. I després hi ha una tendència de la nostra societat, que és una societat amb un nivell d'agressivitat molt elevat, en el qual el masclisme és molt, molt dominant, no? Perquè la majoria d'agressors són homes versus dones i joves, no? I que hem d'erradicar, també.
El Sindicat de Metges de Catalunya, per aquesta raó, doncs, anima a denunciar totes les agressions i també va fer un curs al gener per donar eines als professionals a l'hora d'enfrontar-se a aquests episodis violents. Com va ser aquest curs? En què consistia?
Bueno, la veritat és que el curs el que intenta primer sensibilitzar els professionals en la tolerància zero, en que qualsevol circumstància patida s'ha de denunciar i no s'ha de menysprear, perquè el que ens estem jugant és molt, no? Les nostres emocions, la nostra integritat física, el com treballarem amb la por que puguem treballar a posteriori. Després, intentar buscar aquesta calma, intentar buscar ajuda amb els companys que tens al centre, intentar buscar eines personals per intentar apaivagar l'impuls inicial dels agressors, no? I la veritat és que, bueno, fomentar aquest esperit de no culpabilitzar-te tu també perquè hagis patit una agressió, perquè l'agredit mai té la culpa de ser agredit, no? I intentar fomentar aquesta cultura, no?, de tolerància zero, d'enfortir els recursos personals per viure cada situació de la forma més bona possible dintre lo traumàtica que és.
Doncs, David Arribas, vicesecretari general del Sindicat de Metges de Catalunya i també representant de l'Observatori per Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari a Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, també per fer-nos una mica partícips de com és aquest curs que aquest any doncs, ja heu començat a fer-lo, i tant de bo serveixi, no?, perquè aquest 2025 aquestes xifres baixin, disminueixin, i també el percentatge de gent que no denuncia. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I ara fem un breu parèntesi publicitari i després l'Oriol Soler t'explica què hauràs de fer a partir del diumenge 23 si utilitzes habitualment el túnel de la Rovira en sentit descendent. Ara tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Piensas.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
Hola, Edu y yo. yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos y lo hablamos. Ah, la alarma nueva, genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Con Al Campo sales ganando, porque tienes la almeja en malla de 500 gramos a 4,99 euros la malla. Hasta el 16 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al Campo sales ganando.
Este viernes, escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la iglesia para contarnos cómo educando en armonía hacen que oración, música y estudio sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 p.m, en la linterna de la iglesia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El diumenge 23 quedarà tallat durant 4 mesos per obres de millora al túnel de la Rovira en sentit descendent. Per enllaçar la Ronda de Dalt amb el centre caldrà desviar-se pel Passeig Maragall o l'Avinguda República Argentina. Oriol, què més hauran de tenir en compte els conductors?
Mentre duri el tall, s'han establert itineraris alternatius des de la sortida 3 sentit Llobregat i 4 sentit Besòs de la Ronda de Dalt i també des de la sortida 6 en els dos sentits. A més, el tall afecta les línies d'autobús B-21, 102 i 112 i passats aquests 4 mesos s'iniciaran les actuacions al tub de l'altra banda que comportaran un tall del trànsit en sentit ascendent durant un mes. La tinenta d'Alcaldia de Mobilitat, Laia Bonet, defensa que l'actuació és important i demana paciència a la ciutadania.
Ho hem d'entomar, ho entomem amb el mínim temps possible, ho entomem principalment en aquests mesos de primavera i fins a l'estiu, amb les principals afectacions, però evidentment requerirem tots plegats de continuar recordant la importància d'aquestes obres i de demanar paciència a la ciutadania.
Les obres, que tenen un pressupost de 17,4 milions d'euros, volen actualitzar i adaptar la infraestructura del túnel, que és del 1987 i té una longitud d'uns 1.300 metres. Així, les actuacions previstes als pròxims mesos tenen com a objectiu millorar-ne la seguretat, però també renovar el paviment, tractar les patologies estructurals o millorar-ne el drenatge, entre d'altres.
Recordem que aquest és un túnel que connecta el nord de la ciutat amb el centre, un túnel que té 40 anys gairebé de vida, des del 1987, i per tant requereix una actualització, però sabem justament que per la seva ubicació i per la seva funcionalitat, doncs, com qualsevol obra, però aquesta més, doncs, genera molèsties, però que són necessàries les obres per poder abordar la millora de la seguretat i de les instal·lacions.
Les obres es faran de dilluns a dissabte durant les 24 hores, però seran sempre a l'interior del túnel. Així, no generarà molèsties a l'exterior, ja que, segons l'Ajuntament, cada dia passen pel túnel uns 18.000 vehicles en cada sentit.
Gràcies, Oriol. I a dia d'avui, veure a una dona pilotant un avió, doncs continua sent una raresa. A nivell global, només el 5% dels pilots són dones, segons l'Organització d'Aviació Civil Internacional. A Espanya, la xifra és una mica més alta, amb 406 dones entre més de 8.100 pilots, encara que aquesta xifra ha augmentat significativament des de l'any 2017. Les dones que han optat per aquesta carrera s'enfronten a un entorn profundament masculinitzat, però malgrat els desafiaments, cada vegada són més les que s'animen a ingressar a aquesta professió. D'altra banda, el sector de l'aviació enfronta també una notable falta de personal en àrees com, per exemple, la mecànica aeronàutica, el manteniment i la tripulació de cabina. Les formacions de grau superior per accedir a aquests treballs són diverses i en acabar els estudis obtenen un títol que els permet ingressar directament al món laboral o continuar la seva formació universitària. Tots dos sectors, tant l'aviació com el manteniment aeronàutic, estan vivint un canvi en les seves dinàmiques laborals, on la incorporació de dones i la demanda creixent de nous professionals són elements clau pel futur del sector. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra, hem parlat amb una de les primeres dones pilot. En fa 22 anys i es diu Marta Checa. Amb ella ha estat el Ricard Albrecht.
I mira, tot va començar amb una visita per casualitat en un locutori al costat de l'aeroport de Madrid, on la Marta, el seu germà i la seva mare anaven a fer trucades de telèfon.
Yo tuve la suerte de nacer cerquita del aeropuerto de Madrid-Barajas y cuando era pequeñita, por casualidades del destino, mi madre, que era de fuera de Madrid, acudió a un locutorio para poder llamar a casa y en ese locutorio estaba pegadita una vitrina, o sea, un cristal enorme que daba a la plataforma del aeropuerto y ahí me tiré muchas horas junto a mi hermano de pequeña poniendo la nariz apoyada en el cristal, ¿no? Mi hermano, desde pequeña dijo que quería ser piloto, y yo, como pues en mi época eso era como algo, no sé, intangible para las chicas, pues azafata. Y así empezamos a crecer, piloto azafata, piloto azafata.
Més tard, amb 16 anys, ja va veure clara la seva vocació, la de ser ella qui comandés un avió. Els estudis de l'època eren difícils, i la bona notícia és que avui en dia hi ha més d'una manera d'accedir a les titulacions necessàries per ser pilot d'avió.
Però ara lo normal es que los chavales acuden a las diferentes escuelas y formaciones que hay. Hay algunas que combinan una formación universitaria para salir ya directamente con un grado universitario y todas las licencias para poder empezar a ejercer la profesión, y otros que otra rama, digamos, más inferior es acudir a una escuela y que te proporcione todas las licencias necesarias para poder optar a una compañía aérea.
També han anat millorant els percentatges de dones al món de l'aviació. La pujada, això sí, és lenta. Hem passat del 2-3% a Iberia fa 22 anys a un 7-8% en l'actualitat.
Gracias a Dios está la cosa cambiando, pero además con buen paso. Cuando nosotros empezamos, yo creo que seríamos un 2-3%, yo creo que seríamos 30 y tantas o 40 chicas para unos 2.000 pilotos cuando yo entré, y ahora estaremos en unas 110 para 1.600 que en la plantilla actual. Somos como un 7%, cuando antes éramos no llegaba a un 3, o sea que gracias a Dios la cosa cambia.
Tot i que en els darrers anys s'han fet avenços significatius, el sector aeri encara afronta grans reptes per garantir una major equitat de gènere i cobrir la demanda creixent de professionals qualificats.
I a Catalunya, l'Institut IA dels Banyols, situat al Prat de Llobregat, és l'únic centre públic que ofereix cicles formatius de grau superior relacionats amb l'aeronàutica. Aquest centre imparteix 6 especialitats, incloent-hi el manteniment d'helicòpters i avions amb motors de turbina o pistó, manteniment de sistemes electrònics d'aeronau i tripulant de cabina de passatgers. Però, malgrat la demanda de fins a 150 candidats per curs, les places estan limitades a només 25 alumnes. Sobre el tema, en parlem amb Juan Cañete, que és director de l'Institut IA Banyols. Juan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, normalment no parlem del sector aeri, no?, perquè sembla que tot vagi molt bé, no?, però també hi ha mancances, com a tot arreu, no?, i en aquest cas, doncs, aquestes que anomenava fa uns segons, oi?
Correcte, correcte. Jo diria que com a director d'un centre de branques industrials, un politècnic de formació professional, ens trobem que, i em veig amb aquesta necessitat de visibilitzar un problema que és creixent, que afecta el nostre sector educatiu i en el futur de la indústria, tant aeronàutica com a l'àmbit més industrial. És preocupant, no?, aquesta manca de professorat especialitzat en aquesta àrea en concret, no?, el manteniment aeromecànic.
I en quin moment us adoneu de que hi ha mancances i de que cal fer una crida, no?, perquè se solucionin aquestes petites mancances o aquesta falta de personal?
Doncs portem força temps amb aquesta situació. El que passa que jo diria que en els darrers anys és molt més creixent i nosaltres hem detectat diverses causes principals que d'alguna manera ens fa veure, no?, ens ha posat aquest semàfor en vermell, i és per un costat una alta demanda del sector privat, no tècnics de manteniment aeromecànic en concret, i també fem el tema dels TESAs i hostes de vol, amb el cicle de guia i funció d'assistència turística. Aquí també sabem que hi ha una altíssima demanda del sector privat. Després hi ha un tema també de requisits que a nivell de docència són molt estrictes i que a vegades també els processos són complexos perquè pugui entrar una persona a la docència. Hi ha una manca d'incentius i reconeixement professional, com a tercer punt que destacaria. I l'altra detecció que hem fet, i la nostra trajectòria ens diu, és el tema també de la jubilació de les plantilles actuals, tant de docents com del teixit productiu. I jo crec que aquests quatre punts són les claus una miqueta per identificar quines són les causes, no?, d'aquesta manca de professorat.
Uh-huh. I els treballadors que falten, no?, que abans deia, per exemple, mecànics, personal de manteniment, tripulants de cabina, són aquests concretament o falta algun altre també?
Clar, parlant una mica del nostre institut, que com comentava és un politècnic de branques industrials, on tenim la família d'electricitat electrònica, la família d'instal·lació i manteniment, tenim la família de transport i manteniment de vehicles, on s'ubica la família de manteniment aeromecànic, i la família d'hoteleria i turisme, que encabeix el cicle de tripulant de cabina, ens trobem que tenim necessitat de professorat en totes aquestes especialitats. O sigui, no és una qüestió del manteniment aeromecànic. Per poder tenir una baixa d'un docent des del gener que no se'l cobrirà i estarà sin manteniment. Tenim un permís de paternitat en electricitat que en principi es cobrirà demà, però això també és des del gener. O sigui, les bosses en aquestes especialitats es trobem que hi ha una necessitat molt, molt elevada.
En canvi, sí que hi ha un creixement, no?, en l'interès per la formació, no?, de joves que volen, doncs, dedicar-se a això en un futur.
Sí, és un moment dolç, no?, d'allò de morir d'èxit, perquè hi ha una altíssima demanda. El que passa que també és veritat que hi ha una altíssima demanda d'aquells cicles que tenen un nom que pensem que és prou identitari per identificar quina és la formació que s'està d'alguna manera a darrere d'aquell títol. Perquè hi ha cicles que tenen una demanda del teixit productiu molt elevada, molt, molt, molt elevada, i que tampoc acabem d'omplir aquells cicles en determinats o en cicles en concret, no? Per exemple, jo parlaria d'electromecànica de maquinària, on estem fent tot el tema de handling, perquè tenim tant el port com l'aeroport, i hi ha una necessitat d'aquests perfils. Som 400 a tota Catalunya que impartim aquesta formació, perquè al final estem d'alguna manera contextualitzats en territori on estan aquestes necessitats, però no és prou conegut aquest cicle, ni és prou atractiu, i jo penso que socialment hauríem de, d'alguna manera, fer visibilitzar, no?, aquesta situació, aquests cicles que tenen una altíssima inserció laboral, però per contra, omplir-los a vegades no és sempre al 100%.
Mm-hmm. I si parlem, per exemple, del sector, bueno, en l'àmbit femení, no?, del sector aeri, hi ha dèficit de dones pilots? Falten dones que treballin d'això?
Bueno, nosaltres formem mecànics i mecàniques. Anem veient que va creixent una miqueta, però lògicament és minoritari. Encara no hi ha una paritat en aquest sentit, no?, en quant als alumnes. Actualment, en els cursos que tenim, que hem arrencat, estem parlant d'això, d'un 3% respecte al total dels alumnes. Hi ha grups de 28, o sigui, tenim tres grups, dos grups de 20 i un de 28, i tenim un total de 4 alumnes que han començat aquest curs.
Uh-huh. I a què creieu que es deu i com podríeu solucionar, doncs, aquest problema?
Si tinguéssim una solució, de veritat que l'haguéssim implementat.
Però dins del sector, com ho veieu? Des de quina perspectiva?
Jo, de la meva perspectiva, sempre dic el mateix. És un tema d'orientació. És intentar orientar el millor possible. De fet, nosaltres, al Baix Obregat, hem arrencat aquest curs amb tots els centres de formació professional, amb aquesta detecció també i amb aquesta diagnosi prèvia, intentar millorar, fer una fira de la formació professional. I els centres en què hem fet és anar amb les aules obertes, perquè els propis alumnes, que han passat més de 12.000 alumnes per aquesta fira, han pogut, d'alguna manera, veure què és el que s'està fent a cada cicle formatiu. O sigui, hem anat amb els alumnes, amb els equipaments dels instituts, i hem fet pràctiques allà in situ, on quan passaven els alumnes podien tenir un contacte directe amb els alumnes, i penso que és la millor orientació que poden tenir, que no han d'imaginar-se què és aquell cicle i el que comentava, no?, que darrere d'un nom, què hi ha, sinó que el puguin visibilitzar, que el puguin tocar, que puguin parlar, que puguin tenir una molt bona orientació i que després prengui la decisió que més els agradi.
Doncs Juan Cañete, director de l'Institut Illa de Banyols, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per fer-nos aquesta radiografia de l'escassetat de professionals i també la baixa presència femenina en el sector. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, sobretot per visibilitzar aquesta situació i aviam si entre tots podem millorar-ho.
I d'altra banda, t'explico que Catalunya serà el territori més afectat pel tancament de les centrals nuclears, que ara mateix cobreixen més de la meitat de la demanda energètica i donen feina a 10.500 persones. L'estudi de l'impacte del tancament nuclear a Catalunya, presentat aquest divendres, adverteix que les conseqüències negatives es notaran a partir del tancament de la primera central espanyola i que està previst pel 2027. Sergi Tor.
Sí, és que segons aquest estudi, Marc, la pèrdua de la generació nuclear al mix elèctric suposarà un augment del preu elèctric d'entre 13 i 30 euros per megawatt hora. Segons els càlculs de l'informe, Catalunya patiria un augment a la factura elèctrica d'entre 543 milions als 1.221 milions d'euros, tenint en compte diversos escenaris del preu del gas. Ignacio Araluce, president del Foro Nuclear, considera que si hi ha finalment el tancament de les nuclears, Catalunya patirà molt.
Y lo que es increíble es que las regiones en España más ricas, más desarrolladas, son las que van a estar más dependientes de la energía. Cataluña va a depender de todo el mundo. Cataluña va a ir pidiendo, por favor, denme un megavatio, por favor, que no tengo energía, no, el hambre, el estómago, a ver, denme energía de algún sitio.
Aquest estudi posa com a exemple el cas d'Alemanya, que està veient els efectes del tancament de les nuclears. Un 39% del actual mix de generació elèctrica amb el país germànic continua proveint de combustibles fòssils, sigui carbó o cicles combinats.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
I ara temps per la informació esportiva amb el nostre company Joan Batllori. Molt bona tarda, com
Hola,
estàs?
Bona tarda, molt bé.
Jornada important de Lliga, aquesta.
Sí, tenim un gran partit el diumenge a les 9, és el partit de la jornada, el Metropolitano, partit que enfrontarà l'Atlètic de Madrid i el Barça, duel pel títol, i sobretot a veure com li afecta l'Atlètic de Madrid aquesta eliminació de la Champions d'aquest dimecres davant del Real Madrid. En l'estat anímic, perquè és un cop dur que haurà eliminat i més d'aquesta manera, i també en l'estat físic, perquè el partit va ser molt exigent, van haver d'anar a la pròrroga i és possible que l'Atlètic de Madrid ho pugui acusar contra el Barça aquest diumenge. Atlètic de Madrid-Barça, per tant, diumenge a les 9 al Metropolitano, demà a 6:45 de la tarda el Real Madrid té un partit complicat també al camp del Villarreal. L'Espanyol i el Girona juguen també demà els seus partits. A 4:45 de la tarda tenim Mallorca-Espanyol amb la baixa de Pol Lozano a l'Espanyol per sanció, i a les 9 de la nit Girona-València amb la baixa al Girona de Brian Hill, lesionat, té un esguinç al genoll. Aquest matí hem conegut també la llista d'Espanya del seleccionador Luis de la Fuente pels partits contra Holanda, contra els Països Baixos, de quarts de final de la Nations League. Del Barça hi ha la llista Íñigo Martínez, que torna, Cubarsí, Casado, Pedri, Yamal, Ferran i Dani Olmo. La gran novetat de la llista, el debutant és Asensio, el futbolista del Real Madrid. No està Joan García, el porter de l'Espanyol, que tenia opcions d'entrar, de moment no entra. En bàsquet, partit important pel Barça d'Eurolliga aquest vespre al Palau, davant del Partizan. Cita important també amb la Fórmula 1, que arrenca aquest cap de setmana al Mundial a Austràlia, a Melbourne, en tennis. Alcaraz ja està a les semifinals d'Indian Wells, i una altra cita important aquest cap de setmana a la ciutat de Barcelona, la Marató, diumenge al matí. Atenció, per tant, a tota la gent que es mogui diumenge al matí per la ciutat, pels carrers tallats.
També esperem que no plogui massa aquest cap de setmana, no? Que no. El dia d'avui està molt gris. Gràcies, Joan. Gràcies. I ara et continuem explicant tot el que t'interessa a la tarda amb Pilar García Muñiz.